Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Benvinguts a Mossega la poma. Avui el gat no hi és, en Tomàs no hi és i avui les rates ballen i avui farem destrucció i obliteració total del guió. O sigui, aquí...
guió que ningú ha fet. O sigui,
ningú
és
ha fet el guió,
saps?
O sigui, avui és el paradigma. És a dir, avui no hi ha guió, no hi ha Tomàs fent guió, però comencem. Mossega la poma, avui tenim, com sempre, en Miquel Àngel Cabrera. Magma, com estàs, guapo?
Hello, hola.
Avui no tens guió amb el que treballar, a veure com ho muntaràs al final de tot. També tenim en el nostre amic Benjamí Villoslada, que des de l'altra banda del mar ens saluda des de Mallorca.
Des de l'altra banda del mar i des de l'altra banda del fil de fibra òptica, en aquest cas. Això és un clàssic a la ràdio, dir des de l'altra banda del fil telefònic. Jo de petit sempre m'imaginava un fil molt llarg allà. Sí, he vingut a la condició de que no hi havia guió abans de començar a empactar davant de notari que no hi hauria guió. Si no, me'n vaig.
I parlaríem d'alguna cosa. I també tenim en Daniel Amo, que és el senyor que corre descalç. És com en Forrest Gump,
exacte,
però ell corre descalç.
Oh, jo corro descalç, sí. És molt divertit, eh?
I sense bombons.
Però corre...
sense bombons.
Jo m'imagino aquest dissabte amb el fred que fotia, a quina hora va sortir de matí?
Vaig sortir a 7:45 i estàvem a 5 graus i mentre corria... Saps el buff que et surt quan fa fred de veritat?
Va caient a terra congelat.
Exacte. Ah, però les sensacions molt, molt maques, eh?
Home, jo ja m'imagino, a 5 graus, dedicar-me a córrer descalç per la muntanya i per asfalt i... Bé.
Guai. Però és que era raro veure'm perquè anava amb pantalons curts descalç, però en canvi amb guants a les mans.
Amb guants,
no?
Caputxa i...
Aquest tio raro, què està fent, no? Però és necessari.
Bueno, en Dani, els que no ho sapigueu, està agafant i està fent un repte de córrer 120 quilòmetres descalç entre els tres refugis de l'Associació d'Animals
de Mataró.
De Mataró.
Sí, la protectora.
I el que està intentant doncs, és aconseguir doncs que uns quants ens agafem i ens afiliem doncs, a la plataforma Teaming per aportar un euro al mes. Jo ja me n'hi he fet, apuntar-nos a doncs, donar un euro al mes doncs, perquè es pugui pagar el sou d'un veterinari o una veterinària que pugui agafar a ajudar les intervencions que tots els animals que acull l'Associació d'Animals de...
Sí, volem arribar a 2.000 persones i ahir vam tenir una grata sorpresa, molt, molt, molt grata, i hi ha hagut una persona que està donant 1.000 euros cada 3 mesos. O sigui, 300 euros al mes.
No, això,
sí, 300 euros al mes.
333
periòdic. Brutal. És com si haguéssim pujat uns 400, no? De
cop i volta, de cop i volta.
Espectacular. Sí.
Bueno, escolta, Dani, primer, felicitats per fer aquest tipus d'iniciativa, a mi m'agrada molt.
I
a més, sé que molts mosseguis, uns quants mosseguis estan agafant i estan fent backing d'aquesta proposta, perquè ens sembla important, però és que el fet és que tinguis els collons quadrats de córrer descalç és allò. I a més, clar, quan ho vas dir, ens ho vas explicar, ens ho vas dir al setembre, que anàvem amb pantalons curts i samarreta i feia... Però clar, és que quan ara ho estàs fotent, ha vingut aquesta onada de fred i fotia fred. I nades que ens feta de ser fotut.
Fa fred, fa molt de fred, és fotut, s'exageren els peus, però la que surt al solet ja està. L'asfalt es calenta molt ràpid i la temperatura puja. Tampoc és tan traumàtica. De fet, és des de a les 8 del matí, bueno, ja sabeu, aquest fenomen físic de quan surt el sol és el moment del dia més fred.
Sí.
És el moment. Llavors, a les 8 del matí és quan fotia una rasca de collons i després a partir de les... Ja està, ja pujant. Tampoc és tan traumàtic, eh? El que passa que, ostres, tu pares a pensar i que estem protegits sempre amb sabates i calçat, dius, això ha de ser molt bèstia, no? És molt bèstia. De fet, porto 92 quilòmetres acumulats ja i el dissabte em faré 50, que em podria fer doncs menys, no? Em podria fer 30. però els farem sencers, eh? No és tan bèstia, si estàs acostumat és com tot. Costa de pràctica.
No t'han crescut pèls als peus en plan Hobbit o encara?
Encara no, espera. Encara
però els hobbits caminaven, no corrien. Només corrien si els perseguien els Nazgûl, alguna cosa d'aquestes. Bueno, escolta, a veure, tenim una cunya de...
Sí, se suposa que això era la intro.
Podríem posar la
sí.
El programa
sí, exacte,
i dir que això
venga.
Es mossega la poma. I quin episodi?
452.
Aquest episodi 452 comença ara.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs a veure, estem aquí amb en Benjamí, amb en Dani Amo i amb en Miquel Àngel Cabré. Jo sóc en Marc Alier, abans no ho he dit, que no ho dic mai, això va a mal podcasting, això fa de mal podcasting. Mira, abans de fora d'antena, no sé si en Bach m'agafarà i ficarà alguna, aquestes coses que fa, que fica ous de Pasqua al final i coses d'aquestes, quan el Benjamí parlava de la febre d'or.
No el podré posar perquè no estava gravat.
No estava sí. Gravat, llavors m'hi preguntaré. Llavors hauràs de fer un revival.
Hauria de cercar una mica la Wikipedia, que el que he dit em penso que no és gaire exacte, perquè és d'aquelles coses que em sones, d'aquelles històries.
És la tònica.
Si no, n'haver ho he ben trobat.
Després fem un fe de rates i ja està, no pateixis. Estàs a mossegar la poma, pot ser imprecís.
Parlàvem del hardware i aprofito per fer una recomanació mossegui sense utilitzar el bot, que és el podcast...
I ara que funciona...
Un podcast que es diu Via Podcast, que parlen en mexicà i poder costa una mica, però a tot t'hi acostumes. A més, enriqueix els tons diferents de llengües hispanes de los millones. 500 millones eren? Ara no me'n recordo. Bé, la cosa és que en el Via Podcast van explicant cada dia coses que van sortint i la quantitat de hardware que surt per podcasting és força impressionant darrerament. Micròfons... unitats USB, interfícies USB, i parlàvem d'una, que la casa Zoom, que gairebé tots per aquí tenim Zooms a tret, incorpora...
Zoom no és
lo
de les videoconferències, oi? És una altra
cosa. No, són japonesos. Els trobareu a zoom.co.jp.
No, dic que tot i que mossega la poma, sempre hem confiat molt per, com a els previs, sempre hem fet servir Focusrite. Ens agrada molt el Focusrite. Els Zoom m'agraden les unitats mòbils, però el Focusrite són dures com pedres.
Desktop.
Sí. Penseu que la primera Focusrite que vam tenir, vam comprar en el 2009, crec que va ser, vam comprar una Focusrite que anava per FireWire, perquè en aquell moment el USB 2.0 no podia agafar tanta amplada de banda, perquè era una interfície que tenia i li podies endollar 8 micròfons en paral·lel. Li podien ficar 8 micròfons en paral·lel i anava per FireWire. I a sobre en el meu Mac s'havia trencat el port FireWire, el FireWire 800, i havíem de ficar un conversor i teníem el cable enganxat amb Zello i coses així que havíem fet. Però aquell aparell vam estar-lo fent servir com a gairebé 10 anys i ens el vam vendre de segona mà i ens en van donar quartos.
Hòstia!
I vam vendre'l precisament perquè Focusrite ha tret un aparell una mica més compacte, que és la que tenim, l'Scarlett, i que va per USB 3 i tira com una mala
però
cosa.
Però fixa la tendència.
Ja, i el compreu per la Johansson.
Ja. Exacte, i el Johansson, clar. L'element Johansson està. Però, bueno, el que m'estava... cridant l'atenció, és abans estava en Benjamí, d'entrada, una cosa sobre aquest podcast que estaves dient, que parlen en mexicà, a mi el problema, jo vaig escoltar un episodi que va recomanar que explicava una cosa que era molt interessant, a mi el problema no és que parlin en mexicà, perquè tinc alumnes mexicans i parlen en mexicà, escolta, és un accent fantàstic, tu, i...
Diuen podcast.
Pàcares, i escolta, et ve de gust menjar fajitas i tacos i coses d'aquestes, i jalapenyos, i cap problema. El problema és els podcasts que fan aquest to corporatiu impostat.
Tenen una retòrica tremenda de fórmula radiofònica clàssica d'aquesta, que a la competència, quan treuen els seus personatges de Ràdio Latina Internacional, és exactament allò, però sense fer cap paròdia. Sí, i costa una mica, però la informació que donen és de primera. Llavors t'adones que hi ha un negoci tremendo al voltant del món del podcast. En el cas de Zoom, la darrera que han tret, no sé si té per 6 micròfons, a més té control de volum d'auriculars independent per cada persona que estigui a la taula amb els seus micròfons, que això les ràdios professionals ho tenen, i a més pots fer entrades per telèfon, per qualsevol software de videoconferència, gent que s'incorpora des de fora, i tot amb una caixeta molt petita, que no es diu Scarlett Johansson, però que és japonesa, està fabricada a Xina, però disseny d'enginyers japonesos, i està força bé. És del que hem parlat del Zoom, i el comentari era que, com va passar en la febre d'or als Estats Units, va fer més pasta la gent que venia a les pales i els crivells per treballar a la sorra, que no pas els que cercaven or. I va fer un personatge, hi havia un personatge que va fer tanta pasta en les pales que és un dels fundadors de la Universitat de Stanford. I amb això, aquesta era l'anècdota d'abans, que s'hauria de contrastar perquè s'haurien de cercar noms i saber exactament quin pes va tenir dintre de Stanford, però sí, amb les eines es fan molts de diners. I aquest podcast que parla sobre podcast, també. I, per exemple, abans, Marc, has dit una cosa que ells contradeien sobre el format podcast i el format ràdio. No és necessari que diguis que et dius Marc Alier. Ni és necessari que es vagin recordant constantment els convidats que hi ha i de més. Això es feia a les ràdios perquè la gent entrava al cotxe, connectava i no sabia què és el que estava parlant. I s'havia d'anar recordant de tant en tant. Aquí, si algú escolta la poma, el mossega la poma, és perquè el Marc Alier. I no cal que ho diguis. Ja ho hem vist.
Creio que és perquè hi ha Tomàs Manzanares i en Marc Alier com a imposat.
És
un afegit, no?
És un preu que s'ha de pagar.
Són herències que agafem del món analògic, del món de la ràdio, que tenia les seves limitacions i que en el món del podcasting no és necessari. És que, a més, si li dius en l'altaveu intel·ligent que te digui què és el que està sonant, t'ho diu en tota la, en tots els detalls.
No sé com pronunciarà Marc Alier, però t'ho dirà, sí.
Cosa que també fa, per exemple, amb les aplicacions de Amazon Echo amb Catalunya Ràdio. Li pots dir, preguntar a l'Alexa què és el que està sonant en aquell moment i t'ho diu. Amb la qual cosa el digital està fent que moltes coses canviïn, però ens costa uns quants d'anys continuar arrossegant el model anterior. Ara estava parlant amb algú d'un projecte nou per la web i deia, no, és que això no aportarà prou visites. Dic, hòstia, visites de gent que vingui a llegir el lloc. No, avui el negoci està més en les dades i en les APIs, que no en tenim molts d'impactes per vendre molts d'anuncis i que això és el que feien els mitjans de tota la vida i que nosaltres poder hauríem d'anar canviant una mica la forma de pensar les coses, no? Perquè fins que no et ve un que ho comença des de zero, ho pensa tot des de zero, passa de les visites, passa de tot i es fa d'or amb una API.
Mira, permet-me una cosa aquí, i és que ara tu estàs dient aquí, això no s'ha de fer, o sigui, això no cal, o sigui, no és necessari, no. Es pot fer o no es pot fer, llavors, una de les coses que hi ha quan, perquè amb en Benjamí, diguéssim, discutim a Twitter perquè estem d'acord. és com la idea aquesta, sí. És com la idea dels fòrums aquests que hi havia abans entre Canon i Nikon, que hi havia els canonistes i nikonistes que es deien el nom del porc, que ara és igual perquè l'iPhone fa millors fotos gairebé, eh? no em tireu pedres encara, però d'aquí 2 anys ja en farà millors. El que tenien en comú és que tots estaven entusiasmats per la fotografia i la fotografia digital. I al final estan discutint amb l'eina. Llavors, en aquest cas, per exemple, en Benjamí està dient no, aquí hi ha una transformació, una manera diferent de fer les coses. Llavors, el que a mi m'agradaria reflexionar una cosa és sobre una cosa que em van explicar ara fa uns anys, que és l'efecte Lindy. No sé si us sona l'efecte Lindy. Em sembla que El Lindy, em sembla que era una pastisseria, una espècie de pastisseria, una casa d'aquestes que fan cupcakes o aquestes marranades que mengen als Estats Units i tal, d'aquests pastissos amb molt de sucre i molt de greix.
I aquí també.
Aquí ara també, perquè tot ens acaba arribant.
Aquí ja no li diem magdalenes, ara li diem cupcakes.
Ah, ja són cupcakes.
A Badalona hi havia Dunkin' Donuts, eh?
Un Dunkin' Donuts, sí. Sí, però ara el que està de moda són els donuts de Can Paco, que estan en el port de Ciutadella, que tu no has escoltat encara l'últim Z-Testers que tenim a la llauna encara pendent de publicar. Però bueno, el que hi ha és l'efecte Lindy, o que hi havia, era una tenda d'aquestes per anar-te a prendre un cafè i uns pastissos i tal, que estava a Broadway. I llavors es veu que aquesta pastisseria, allà a Broadway s'anava obrint i tancant botigues, i aquesta botiga continuava allà dintre. Perquè hi havia molta gent que, jo què sé, anaven una vegada cada dos anys a Broadway, on anem a prendre alguna cosa? Anem a Cal Lindy. I com que és, i estan allà i encara funcionava. I llavors allà, a través del cafè Lindy, algú va fer l'observació, una observació del que passava amb les obres que s'estrenaven a Broadway. Que deien, si una obra porta un any en cartell, és probable que d'aquí un any estigui en cartell. Si una obra porta dues setmanes, és probable que d'aquí dues setmanes estigui, però d'aquí un any segurament no hi serà. Allò és a dir, hi han coses que... I això no vol dir que totes les coses... Per exemple, si avui en dia la gent ha sentit a parlar, jo què sé, de les obres del Quixot o de Shakespeare, val? És probable que d'aquí 300 anys es parli del Quixot i de Shakespeare. I si encara enviar a tothom estem esperant que surti l'últim llibre del Brandon Sanderson de les Stormlight Archives, doncs segurament d'aquí 300 anys, com que potser la probabilitat de que d'aquí 300 anys es parli del Brandon Sanderson, que és un autor de ciència-ficció que m'agrada molt, igual no se'n parla. Però en canvi, segurament, potser d'aquí 100 anys es parli de l'Asimov. Tot i que encara ara no estigui traient novel·les, però és un tio que fot 70 anys que els seus llibres s'han estat llegint i se'n fan pel·lícules, potser d'aquí 70 anys duraran. Llavors, hi han coses, hi han pràctiques, hi han costums que pel fet que han estat provades pel temps es mantindran, i no perquè siguin bones, sinó perquè d'alguna manera també aquestes coses van tindre que competir. És a dir, una obra com, jo que sé, Cats, que va estar no sé quants anys a Broadway, va tindre que competir amb totes les de la seva època i va acabar i per tant va acabar triomfant. És a dir, és com, i aquí és una selecció natural.
Bueno,
és clar,
entrem a la categoria aquesta de clàssic.
Sí, però els clàssics són clàssics perquè en el seu moment van ser modern i van fer allò que se'n diu kick-ass.
Exacte.
Perquè van aguantar, o sigui, mossega la poma, portem 14 anys, doncs escolta, doncs,
ja és un
els
clàssic.
Podcasts que porten un any, doncs potser d'aquí un any hi són, però igual jo aposto que potser d'aquí 14 anys estem a cara aquí a mossega la poma donant la tabarra si el cos aguanta, no?
I parlant d'Android, no estarem a la Wikipedia.
Ah, però escolta una cosa, és que fa 10 anys jo vaig estar a la festa de desè aniversari del Generació Digital i estan allà donant el callos del Generació Digital.
Sí, senyor.
Llavors, clar, les costums, i això és per Benjamí, que et sembla aquesta observació, doncs, les costums, les pràctiques, les maneres de fer coses, algunes que són molt antigues, ara provem moltes coses diferents, però no sabem si s'aguantaran a la paret. I segurament algunes de les pràctiques antigues que hi ha aquestes que realment porten de temps, que de vegades no sabem ben bé si són perquè té problemes amb l'àudio en Benjamí. Benjamí, estàs amb nosaltres? No hi és. En Benjamí no ens sent.
Jo em sembla, Marc, que el que estàs parlant és una miqueta com la selecció natural. Mira, el que està passant amb el podcast, és a dir, ara moltíssima gent es tira cap a fer podcast i molts d'aquests podcastings o podcasters desapareixeran.
O sigui, en Benjamí es gasta molts diners amb els aparells, amb els micròfons, i els auriculars que té són una merda.
De fet, els mitjans tradicionals també estan migrant al podcast. Bueno, no diria migrant, però tenen els podcasts igual.
Sí, sí, exacte.
Sí, sí. Bueno, els mitjans fa temps que estan en tema de podcasting, però no li deien podcasting. Ara, si t'hi fixes a la ràdio, ràdio convencional, la FM, la ona modulada, els programes de ràdio ja diuen i ens podeu escoltar en el nostre podcast.
En el nostre podcast, ens podeu escoltar per vos. Ja hi ets, Benjamí?
Ja hi torno a ser.
Hombre!
Era un problema d'una rosca dels auriculars.
La rosca.
El cable estàs... és massa rígid i l'ha anat desenroscant.
Jo pensava que eren inalàmbrics primer. Dic, hòstia.
Ho són, però quan li poso un adaptador Bluetooth, tinc un retard de mig segon molt molest.
Molt molest.
I llavors aquest retard en directe es nota, no el tinc a través del Bluetooth de l'ordinador, però sí a través d'aquest adaptador Bluetooth. No he aconseguit comprar un adaptador Bluetooth com toca.
Això és per això que no m'agraden els altaveus aquests intel·ligents, a part de perquè tenen un micròfon i t'escolten, però no m'agrada per això, perquè no pots endollar amb un fil, endollar un cable d'àudio de tota la vida, que no tecnologia provada i que funciona. És a dir, em sembla que el jack... Ho vaig escriure en el meu podcast Crea Podcast, que és un podcast que vaig fer fa 3 anys i que de tant en tant la gent s'escolta també. Doncs vaig estar buscant i sí, es veu que el jack estèreo, el jack que fem servir per endollar els auriculars físicament en el
mini jack.
El jack gros i el mini jack venia però dels anys 40. Doncs és tecnologia de la Segona Guerra Mundial. Per això Apple se'l carrega. A veure si aguantarà. O sigui, el jack porta des de l'any... És el que dèiem abans de l'efecte Lindy.
Està predestinat com el Flash. En el seu testament, el Steve Jobs va deixar que el jack havia de desaparèixer.
No ho sé. Tant, no, però...
Segurament no li agradava perquè
el jack li
va fallar una rosca un dia que feia un podcast. Llavors va decidir que això era massa.
La tecnologia, Benjamí, ja, però la que es queda és la senzilla. El Flash era molt complicat.
No, però fixeu-vos, a veure, l'efecte Lindy diu que si una cosa porta N anys, hi ha una probabilitat important de que d'aquí N anys encara hi sigui. Mm. Doncs clar, dius, el Bluetooth, què té? 20 anys? Em sembla que em van explicar, no sé si és una història real o és apòcrifa, que es veu que és una cosa que van inventar a la US Air Force perquè es veu que tenien tenien un projecte que els pilots estil Top Gun tenien que posaven un vestit i hi havia uns controls de constants vitals.
Jo havia llegit això també, sí.
I que llavors es veu que hi havia la possibilitat doncs, que si ells tenien algun problema els injectessin medicaments... adrenalina o calmants o coses així a través del vestit. I que automàticament, el moment que es van enterar que podien fer això remotament, els tios es connectaven amb un fil contra el d'allò, els tios el que fotien es desconnectaven. Jo no vull portar, no, em desconnecto. Uh-huh. I llavors, a partir d'allò, va ser com van desenvolupar el protocol del Bluetooth com un protocol inalàmbric de curt termini, de curt abast. I es va fer en els anys 80 i arriba un moment... 20 anys doncs, ho tenim nosaltres.
Que tu et desconnectes, aquest... jo ara et mantinc connectat al 100% i constantment amb Bluetooth i te jodes.
Exacte.
A més, aquesta llei que diu el Marc es produeix en coses que no necessàriament són les millors.
No, per exemple, és això.
Entren bé en el moment correcte, va en contra de la teoria de que és molt important l'esforç i l'excel·lència màxima. Sort. No. El WhatsApp va arribar en el moment correcte, és una patata, és molt millor el Telegram, però mai farà... vull dir, el Telegram desapareixerà, el WhatsApp continuarà.
Sí, exacte. Caurà abans el Telegram.
Java i la màquina virtual encara estan allà donant pel sac, però bueno...
I ara en JavaScript en munten servidors, amb aplicacions d'intel·ligència artificial, sí. Amb el Node. I dius, hòstia, quin perill.
Perquè hi ha coses que quallen, però allò és clar, tu tens una cosa com és el jack aquest, que sí que potser dels iPhones no hi haurà els jacks, però si tu et vols comprar un equip de música bo, faràs servir el jack. I si tu vols enxufar una guitarra amb un amplificador o en el mateix ordinador, jo, per exemple, tinc aquí...
Yep.
En Marc no té aquí, s'ha caigut en Marc.
S'ha caigut.
Amb el connector.
Marc, que t'has caigut.
M'he caigut?
Sí. No sabem què tens exactament. Hem vist que ho miraves, però el què no. No ho han sabut.
I ara ho veus.
És molt radiofònic això que fas d'ensenyar.
Què és això?
Sí, però és que estem mossega la poma. Sí.
Tens un connector, no? Semblava un connector triple.
No, és un trasto que té un connector jack estèreo d'entrada, una sortida jack estèreo d'entrada i un connector de guitarra i una sortida, diguéssim, de guitarra. amb la qual per exemple jo puc ficar i fer servir l'iPad o l'iPhone de pedalera i després enviar-ho cap a un amplificador o alguna cosa així. És molt, molt xulo. I em va bé perquè així i funciona bé. Enxufes guitarres, el baix, el que sigui. Però clar, el jack continua estant. I a més és el jack, jo el puc agafar, el puc soldar, el puc desoldar, puc agafar el cable, el puc arreglar amb cinta aïllant. I el Bluetooth, el dia que deixa de funcionar, la mare que el va parir...
ja pots llançar. O arregla't un Bluetooth. Ai, un USB.
Arregla un USB. També corre.
Arregla't. Bueno, me'n recordo un veí que em va venir un dia i em pica la porta i em diu, Dani, és que tinc problemes amb la tele, que tinc l'USB fora de data. Què vols dir l'USB fora de data? Que ell enxufava el seu pinganillo USB i li posava alguna cosa així com update, no? I, hòstia, fins update que no vas, fora de data, update fora de data.
Ai, Déu meu.
Fins que no hi vas, diu, veus? Altres.
És molt complicat. Però llavors, la gràcia aquesta és, aquest, a l'efecte l'indi, és coses que porten temps, que per sort, per exemple, jo què sé, avui estava, ahir miràvem els nens una pel·lícula de Disney dels Tres Mosqueters. Llavors, una novel·la de finals de segle XVIII. Del Dumà de segle XVIII, doncs és un... En el segle XVIII es van publicar moltes novel·les. Moltes novel·les, però per algun motiu els Tres Mosqueters es va arrelar a la cultura.
El Comte de Montecristo, les novel·les del Verne, tot això ha quedat.
I estic convençut que podríem trobar algú amb filòleg francès que ens dirà que hi ha novel·les molt més interessants... molt més interessants que aquestes. Però, en canvi, aquestes són les que estan. I Disney, i que cada 10 anys sé que surti una pel·lícula dels Tres Mosqueters i una de l'Illa del Tresor. I té que anar sortint regularment perquè han quallat. Han quallat. Llavors, hi ha algunes pràctiques... El que sí que és veritat és que quan hi ha un canvi tecnològic, hi ha un canvi d'escenari... doncs l'efecte l'indi té un efecte, és a dir, si les novel·les d'en Dumas tenen 300 anys, doncs potser d'aquí 300 anys ja els hi toca desaparèixer. I aguantaran, poden aguantar, tenen aquesta finestra de probabilitat de mantenir-se durant 300 anys, però potser algun dia ens en oblidem i quan ens en oblidem ens en oblidarem del tot. Hi ha com...
O com però... potser li passarà al Jack, quedarà relegat.
Però que moltes pràctiques, que ara creiem que això és el que serà l'hòstia en patinet, i a veure, i els que ja portem uns quants anys amb el món de la informàtica també hem vist moltes coses. Tu mateix, Benjamí, parlaves del disc, del floppy, del flash, del basic, imagina't el cementiri dels llenguatges de programació.
Sí, ara resulta que el Python no és gaire cosa i que hauria d'aprendre Júlia.
Ara hi ha una cosa que diu Júlia?
Sí. És el portuguès? No, era l'1.
És l'hòstia per temes de concurrència, d'intel·ligència artificial i de més, que el Python la concurrència no la porta gaire bé.
I fa 5 anys tothom parlava d'escala. I ara no se'n parla. Era tot escala, 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 escala i escales avall. Punt, ja no hi és.
Però com deia el Dani, si saps Java i JavaScript, no t'acabes la feina. Aquesta és la realitat trista.
Cobol encara passarà mainstream.
I Cobol encara pega.
I jo encara crec que amb algun programador de 70 anys que ho va passar bastant malament quan va arribar a internet perquè no s'hi adaptava i que ara li surt la feina per les orelles amb el Cobol. I té 70 anys. És autònom i els autònoms no es jubilen mai. I llavors fa feina i perquè està buscadíssim i li paguen més que mai.
Clar que sí. Hi ha coses i el C també encara tira.
Sí, sí. Bueno, el C és bàsic, eh? Vull dir, el que...
Bueno, jo tinc sense C, el Python no funcionaria.
Vull dir, jo els meus alumnes de C, jo dono classes a alumnes de primer grau, de primer any de carrera, i, hòstia, odien el C. És que C és molt antic, ja no hi ha res amb C.
Què home, dius?
Tot és C, per dir-ho.
Sentit-te parlar de Unix, fill meu.
Exacte.
Sentit-te parlar de Unix, això que està fet el Mac, el Linux i el Windows. També.
A mi el C em va agafar, i això ja són coses d'avi, em va agafar l'època forta per mi de C amb el de Borland.
El Turbo C.
Turbo C Plus.
Jo me'l vaig comprar.
Tenia una interfície i un debugger que era fantàstic, era meravellós.
De color blau?
De color blau i groc. i vermell.
Blau i groc, sí, sí senyor. Bueno, com a Pascal. Jo vaig fer del C, el Turbo Pascal.
Exacte. El Turbo Pascal de Borland era també una delícia. De fet, Borland va fer la seva cosa amb el Pascal.
El Delphi.
I després, sí, el Delphi, però...
Va començar amb el Turbo Basic. La idea era, va ser primer el Turbo Basic, que va inventar aquesta interfície gràfica i no havies de compilar des de la, des de la línia de comandes. I si tenies un bug, feies F8 i et portava on hi havia... I podies posar breakpoints...
Quin flashback, quin flashback.
Bueno, aquí ja estem amb el rotllo Abuelo Cebolleta. Abuelo Cebolleta, en Miquel Àngel ara s'està posant malalt.
No.
Per desencallar-ho.
Ja estava pensant que encara es compila per terminal, o sigui, per línia de comandes.
Vale. Llavors, de les coses que estaves explicant abans, tu, Benjamí, d'aquests que estan venent pales per la febre d'or, és a dir, els que venen micròfons i auriculars i interfícies de gravació i serveis que intenten resoldre-ho tot, jo tinc com... És un tema personal. És un tema personal i que de fet, és el presentem aquesta setmana en un congrés que és online, perquè abans hi anàvem presencialment i aquest any és per Zoom. El que expliquem és precisament doncs, que un dels problemes que hi ha actualment en el món, per exemple, educatiu, amb el fet de que Espanya no tant, però als Estats Units ha passat molt, en què moltes institucions han agafat i han passat el seu sistema, el seu Learning Management System, l'han passat, sigui el que sigui el de Moodle, sigui el de Google, sigui el de com es diu, el de Canvas, o l'han passat a Software as a Service. I això representa un problema greu. Nosaltres ens preocupa, diguéssim, el tema de la privacitat de les dades dels estudiants, perquè per molt que tu siguis tecnooptimista, suposo que no tens ganes de que molta gent tingui dades de la teva filla o del teu fill petit, Benjamí, però...
No, sóc tecnooptimista, no tecnobabau.
Exacte.
S'ha de fer aquesta puntualització. Vull dir, crec en els riscos, però també crec que amb la tecnologia es poden solucionar aquests riscos, que qualsevol problema que provoca el software se soluciona amb més software.
Exacte.
Per exemple, per les dades privades, darrerament està sortint que en el cloud hi ha un cloud de confiança que consisteix en tenir els certificats tu a casa, amb la qual cosa la gent que té el cloud no pot desxifrar absolutament res. Que això ja fa molt de temps que ho té Google, però com Google se li ha posat l'etiqueta de evil, doncs no compta. Però si tu tens una G Suite i tot el Google Scholar està al voltant del G Suite, sense G Suite no te'l deixen, tu pots tenir el certificat a l'escola i a Google no veuen ni un byte comprensible d'allò que s'està fent a l'escola. I aquesta cosa ara s'està estandarditzant, s'està convertint en un estàndard perquè tots els que ofereixen servei cloud puguin oferir mitjançant un estàndard la cosa de tenir un certificat tu en un altre lloc i que sigui el que serveixi per xifrar totes les dades en el cloud. Bé, aquest és un incís per explicar que quan tenim un problema derivat per la tecnologia digital, si continuem amb més tecnologia digital i aprofitant les capacitats noves que dona la llei de Moore, que la duplica en quant a capacitat cada 18 mesos i a velocitat i a tot, doncs llavors podem aconseguir solucionar molts de problemes d'una forma, per mi, força més eficaç que no tornar-nos tecnocínics, digi-indolents i bitu-escèptics,
sí,
per dir-ho d'alguna manera.
El problema que veiem aquí, a part del tema de la privacitat, que és un del tema que estàvem que parlem i que segurament a la continuació del paper que haurem de parlar d'això, d'aquests certificats que tu estàs parlant, un dels problemes que jo vaig identificar a través d'un amic que tinc a la Universitat de Michigan, el doctor Chuck, que és el que té el curs de Python for Everybody, i ell explica que un dels problemes que estan passant en els departaments d'informàtica d'universitats com la seva és que en 5-6 anys, el personal tècnic ha perdut la capacitat completament de modificar i d'innovar sobre les eines TIC que fan servir el campus virtual. Perquè com que s'ha fet un pas, ja no de software, s'ha fet un pas al model de software as a service, qui té la capacitat d'innovar i de manipular i de crear coses i de crear eines són altres. Ho transmets a un altre. L'empresa que es queda amb el servei encara que no es faci servir les dades, que és meravellós que hi hagin aquest tipus d'estàndards, de cop i volta tu has perdut tot, perquè de cop i volta tu tens el servei clau en mà, i de la mateixa manera que jo no sóc el meu avi, agafava i s'arreglava el 124 i fotia unes meravelles, i s'havia fet un desconnectador que hi havia un lloc secret, que ell tocava un botonet i apagava la bateria, perquè el 124 el robaven amb un penjador de la roba, llavors un penjador de la roba
i va fer el cadet, que a mi me'l van robar així, eh?
Amb un penjador de la roba i amb una navalla de tallar, de pelar patates, et foten el poni i fotien el camp. Doncs el meu avi...
Aquí hi ha dues coses, Marc i Benjamí. Mira, hi ha una cosa que les dades les podem encriptar. De fet, si us en recordeu de l'Eric Hughes, aquest que va escriure el Cyberpunk Manifesto, ja ho deia, no? És a dir, nosaltres volem no ser secrets, sinó anònims. I el fet de que siguis anònim et deixa l'oportunitat de dir ara jo vull publicar o no publicar o ser personatge públic o deixar-ho allà, no? Però hi ha una cosa que són les metadates, i les metadates és algo molt més complex. Com protegeixes les metadates amb software? És aquí el kit i on hi ha més la força i com s'estem trencant el cap per aconseguir-ho, perquè les dades les encriptes no llegeix ningú. Però com estàs utilitzant aquestes dades?
Això també és problemàtic. Però és problemàtic. Deixem que torni al tema aquest. En el moment que tu perds la possibilitat de fer coses.
Per exemple, perds. Estàs subjugat a... Perquè hi ha aquestes APIs...
Però perds l'habilitat. Mira, per exemple, en el món del podcasting, hi ha eines com Anchor o altres eines que ara ja et donen un servei fantàstic. Un editor i una eina de gravació pensada exactament per podcasting. En canvi, jo faig servir l'any passat, ara fa un any, exactament un any, perquè és quan va ser el congrés aquest a Salamanca, me'n vaig anar, vaig trobar el meu amic el Juan, que està treballant, és un nano de Salamanca, que està vivint a Salamanca i treballant per al departament de física quàntica, de recerca en física, en computació quàntica a IBM. I treballa virtualment. O sigui que el tio viu a Salamanca, cobra com si estigués a Nova York, o sigui que està de puta mare. I el Juan... el que va passar és que sóc tonto i no vaig tocar el botó de gravar del canal del micro d'en Juan. I ell no se sentia. Se sentia el meu micro. Però, com que per sort jo faig servir aquesta gravadora i a més edito amb el Logic Pro i a més he tingut molts sustos i he tingut que jugar molt amb el Logic Pro, doncs està en el tren... amb en Dani...
Me'n recordo de la teva cara. De cop i volta em va mirar amb els ulls oberts, amb la boca com dient... Sabeu l'emoticon aquest de les dues mans que...
Oh my God!
El del grito.
Dios!
Jo, exacte, que, el del grito. Què passa? Exacte, el del grito.
Collons! Però ho vaig arreglar.
En el tren.
En el tren, mentre em vaig posar els auriculars, pum, 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 i tocant la compressió i fent unes meravelles, ficant
sí,
el
no
canal...
Sí, no s'havia gravat el canal d'ell, però a través del teu vas poder recuperar.
A través del meu, utilitzant compressors, expansors, equalitzadors i meravelles vàries, ell se'l sent una miqueta com si entrés per Skype, sí. Però se'l sent bé. I és un podcast d'una hora i mitja i no he rebut allò de dir, hosti, que mal se oye, vaig aconseguir reparar-ho. Però perquè jo mantinc la competència d'editar el meu àudio i d'agafar les eines de baix nivell i totes les eines. En canvi, ara hi ha algú que diu, no, és que jo tinc aquest GTX de la Nvidia fantàstica que m'ho arregla tot i m'ho fa tot. I deixes és com algú que fa una fotografia, un fotògraf que no té accés al seu RAW. Que no té accés al seu RAW i diu, no, és que a mi m'ho toquen, em faig servir un filtre i m'ho arregla tot. No, tu si ets un fotògraf professional vols ajustar les curves, vols ajustar la nitidesa, ho vols ajustar tot perquè vols poder resoldre els problemes, perquè si hi ha algú que és software que t'ho fa tot per sobre, perds la competència. I llavors és, clar, el problema és fins a quin punt a mi personalment en les coses que jo hi estic realment implicat m'agrada tindre accés al nitty-gritty, a la part de... com més control, millor.
Però pensant en podcast, no amb la tecnologia que hi ha al darrere, quanta gent hi ha en coses interessants que explicar i que ni tan sols vol saber res de tot això que sap en Marc, però en canvi amb una eina fàcil s'animarà a fer un podcast i com en un entorn global i segons la llengua que utilitzi, doncs podrà tenir milers d'oients.
Totalment d'acord.
Llavors, persones com el Marc, que tenen aquestes habilitats, el que han de fer és tornar-se escalables i multiplicar-se per 80.000 marcs, ajudant a 80.000 persones amb problemes amb la gravació a base de crear assistents digitals. O sigui, tu ets una persona que podries crear assistents digitals per podcasters. I aquí tens un nou negoci en el qual tot el que pugui ser software serà software, i entre ells el Marc Alier amb la seva vessant d'editor d'àudio.
Jo el que passa és que a mi m'agrada aprendre de tot i jo tasto ulletes ara una mica.
Llavors, per què no existeixen aquests assistents encara? És perquè hi ha molts casos com el teu. I en canvi hi ha casos com el del Richard Stallman, que són molt més obsessius. També cal buscar possiblement al darrere un Asperger o coses d'aquestes, però ell, els problemes que ens esteu plantejant o que estàveu dient ara, me recorden molt a la fundació del programari lliure, els motius de la fundació del programari lliure per Richard Stallman a l'any 1984, que era que el software estava provocant limitacions importants a la seva vida. Aquesta és la seva forma que té d'expressar-ho. Això està fent, tal com funciona, suposa una limitació molt important per mi. Llavors ens va dir, vaig a reproduir, perquè la cosa que li provocava limitacions era el Unix tancat, i va dir, vaig a copiar, a reproduir un Unix jo a casa programant-lo. I ho faré poc a poc. Vull dir, com no era de tastolletes, va començar pel seu editor de testes Emacs, perquè el primer que necessitaràs per construir un sistema operatiu és poder-lo teclatjar. Llavors necessito un editor. I quan va tenir l'editor Emacs, va fer el compilador. No, estem parlant de l'any 1984.
Sí, sí, sí.
Llavors, en aquell moment, allò era important. Emacs
ja no se l'ha de perdonar. Ja és un pecat horrible.
Emacs sí. Makes a computer slow.
La guerra de Macs i Vim encara existeix. El que vull dir és que
el
tema que ens estem plantejant amb el software d'educació en SaaS, que és que introdueix limitacions importants per la gent que té talent i que podria innovar i no ho pot fer perquè allò és un servei SaaS, se pot solucionar una part a través de les APIs. I a través de les APIs tu pots fer complements. En el món SaaS la llibertat ve a través de les APIs, però és una llibertat condicional. I és una llibertat condicional sota fiança. És la fiança del preu que t'acosti les APIs, i la cosa condicional és que convencis amb els enginyers del servei SaaS que desenvolupin aquella API que tu necessites. Això, els que triomfen fan més APIs que els que no triomfen. O sigui, un dels motius del triomf d'Amazon enfront d'altres plataformes és que en l'any 2002 el Bezos va dir a tots els seus programadors que absolutament qualsevol cosa que s'afés de software que en Amazon havia d'estar basat en APIs. I aquell email de l'any 2002 el va tancar amb la frase que el que no programa en APIs will be fired, have a nice day.
Així és com va acabar. Que tingueu un dia molt bonic. Però
així és com va acabar aquell email. Llavors, des de llavors, tot es fa amb APIs, i tot el seu sistema de cloud, l'AWS, ha estat basat en APIs, i han triomfat molt perquè era un SaaS que donava molta flexibilitat a persones amb talent i en creatives.
Perdona una cosa, Benjamí. SaaS no és APIs, no és software as a service.
No, és clou. Ha d'incloure APIs.
Una API és una API. Una API és una API. Jo tinc alguna cosa i et dono una interfície per accedir a aquesta cosa. De fet, a més, és el concepte de la interfície és molt important per poder crear valor. De fet, hi ha el tema, per exemple, hi havia un, recordo a Medium ara fa uns quants anys, que hi havia un article que parlava, diguéssim, de la paradoxa de la interfície. Vale? Que, per exemple, Dropbox és l'empresa que va agafar i que va dominar el tema, diguéssim, de sincronitzar fitxers de manera imperceptible i que funcionés bé amb control de versions, multiplataforma, fantàstic. I us dius, escolta, per què totes les innovacions que s'han... Com dius, perdona?
No, que hi ha, a més, mainstream, que no...
I mainstream, o sigui, Dropbox ho va resoldre com 10 anys abans que Apple, i Apple encara no va igual ni la meitat que ve que la de Dropbox.
És que els van voler comprar. Sí. Els volien comprar.
Els volien comprar.
No van voler. Sí, sí, el Steve Jobs volia comprar Dropbox i no hi va haver manera.
Sí, sí, els va dir funcionalitat, no un producte. Els hi va dir. Està en la biografia. Però, en canvi, Dropbox no ha sigut capaç de construir molt del valor que s'ha muntat a sobre de Dropbox. És a dir, tu tens una capacitat d'atenció i una capacitat de gestionar coses. Llavors, tu una empresa com Dropbox està gestionant la complexitat de portar un cloud, de sincronització d'arxius, de còpies de seguretat, de compressió, d'autenticació, de multiplataforma, etc, etc, etc. Però si tu vols agafar i crear valor sobre d'això, has de tindre un altre, has d'estar en un altre domini. Llavors, algú a sobre teu, a sobre de la plataforma, construirà ordres de valor diferent. I això és les APIs. És a dir, hi ha una capseta que jo tanco. Que jo tanco de la mateixa manera que jo utilitzant el Logic Pro estic utilitzant una eina per tancar una cosa. El tema és quan el software as a service és tot el que tu tens és el servei. Tu tens una interfície, tu tens una pantalla, per exemple, Gmail és software as a service. Jo l'única cosa que puc fer amb el Gmail és el que m'ofereix la pantalla de Gmail. I alguna potser puc utilitzar el protocol IMAP per accedir a alguna cosa perquè hi ha una API darrere. I darrere i fer altres coses. Però els motors d'intel·ligència artificial del control d'espam, tot m'ho dona a la interfície. És a dir, clau tancada. És una capseta que jo no puc tocar. No sóc capaç de tocar. Llavors, clar, quan jo tinc una organització, com per exemple una universitat dels Estats Units, en aquest cas la Universitat de Michigan, que ho té tot externalitzat i tot el software és a service, de cop i volta, una cosa tan important com és el model didàctic de la universitat, el tipus de coses que es poden fer, tot això desapareix en mans d'una empresa que els hi dona software as a service. I ells són els que tenen la competència de millorar, d'innovar i de canviar el servei. Perquè jo el que crec que aquí és simplement és que s'ha externalitzat una capa de més. Si jo sóc capaç, per exemple, a casa meva, d'arreglar-me la cisterna del vàter. És una cosa que fa 10 anys no hagués sigut capaç de fer, però el moment que et converteixes pare, tornes hipercompetent i ets capaç de canviar, anar al Leroy Merlin, comprar una cisterna nova i ho canvies i ho arregles. Molt bé, no sóc capaç de controlar la fossa sèptica o les canonades per on se'n va la merda. Això ja no. Jo sé que hi ha un forat. Llavors, hi ha un nivell de complexitat que tinc subcontractat al sistema municipal i un altre que sóc capaç de mantenir-me'l jo. I per algunes coses... Però hem d'encertar el nivell de comoditat que volem fer. I com més girem la maneta cap al punt de la comoditat, més perdrem el control. I això és el que em preocupa. Benjamí. Sí,
en el cas de les fosses escèptiques que has dit, doncs les canonades municipals serien sanejament as a service. I l'API seria aquella arqueta que et posen a la porta de casa teva, en el lloc on has de connectar tot el teu sistema. I en el cas de que sigui de sortida, doncs pagues una quota fixa, i en el cas de que sigui d'entrada, que quan llegeixes aigua, hi ha un comptador.
Exacte.
Però quan la deixes anar teva... bruta, no hi ha comptador, tens un preu, tens tarifa plana per l'aigua bruta.
A dins de casa meva jo m'he posat un descalcificador, m'he posat un sistema de rec per temps, m'he posat un osmòtic per beure aigua sense tindre que comprar-la pels puestos, em canvio les dutxes, em canvio les coses, i tinc capacitat de decidir de quin és el circuit i la funció de l'aigua a dintre casa meva, perquè és molt important per al meu estil de vida i de la meva família. Mm-hmm. Si jo, en canvi, digués no, algú, quan jo vaig a un hotel, la instal·lació està feta i jo engego l'aixeta i apago l'aixeta. I no puc decidir res més, ni sobre la qualitat de l'aigua, ni sobre el cabdal, si sobre les càrregues del lavabo seran simples, dobles o una quarta part. No puc
ni
fer
si
res.
Esperar 2 minuts que vingui l'aigua calenta suposa una despesa per l'hotel de no sé quants de milers d'euros cada mes. Bé, la cosa és que al principi aquell bàsic de l'Stallman, que hi torno, que és quines coses signifiquen una limitació per la teva vida. Llavors, aquelles coses que signifiquen una limitació perquè les voldries canviar, si és un servei de software, has de tenir una bona API que t'ho permeti fer, i si no t'ho permeten fer, doncs has d'intentar reproduir el producte com va fer ell, que es va posar a programar, i mira, doncs algun dia ja ho tindrem i ho podrem resoldre. Però la meva filosofia a l'hora, m'ho va explicar força bé IBM, a l'hora d'escollir el cloud i el SaaS o les aplicacions a casa, on-premise, tenir les coses a casa o tenir-les al cloud, i per què i per què no, amb una conferència d'IBM ho varen deixar força clar, perquè tenen prou experiència. És una empresa que s'ha reinventat moltes vegades a si mateixos, i jo em penso que són els que provoquen menys hypes, perquè segurament són capaços de... Igual que van deixar el PC i que van deixar els mainframes i que van deixar moltes coses, poder demà deixen el cloud. I es dediquen a una altra cosa. S'han reinventat des de la màquina d'escriure i de calcular. És admirable el que ha fet
IBM. A finals dels 90 són els primers que van començar a parlar, a fer la seva transició a serveis.
Sí, sí.
Quan encara no es parlava de cloud, ells van veure que havien perdut la guerra dels sistemes operatius perquè OS2 no el volien ni ells. Sí. I penseu que van ser tan bons que van intentar vendre l'OS2 aquí a Espanya amb un anunci de l'Antonio Resines.
Quin nivell.
Fa temps, nivell. Això, eh?
En les revistes PC Magazine hi havia un anunci amb l'Antonio Resines en el que agafava i tenia com un catàleg de les fotos dels seus bigotis i llavors deia que ho feia amb l'OS2. És una imatge aquestes que et cremen la retina i ja no pots, deixar-ho de veure mai més.
És una boomerada de forta intensitat.
Sí, una boomerang.
Ho estic buscant. Doncs, ho estic buscant.
Ells que són més... Tenen molta experiència, la gent d'IBM, i parla gent molt sènior, vull dir, trobes entre els directius d'IBM gent molt sènior, amb molta experiència perquè han vist moltes coses en pocs anys. De fet, no fa gaire vaig tenir una videoconferència amb un d'ells des de Barcelona i era durant la pandèmia i et va demanar perdó pels auriculars que portava tan antics, el trasto aquell tan gros al cap amb un micròfon molt gros. Diu, és que fot 20 anys que el tinc, és de molta qualitat, diu, perquè des del dia que vaig començar a treballar a IBM em varen posar una línia de telèfon dedicada a casa per teletreballar. Diu, per nosaltres això del teletreball ja té 20 anys i vaig amb el hardware, en el cas dels cascos, que em van molt bé els auriculars aquells, que ara els nous són força més dolents, aquells deurien costar una pasta, doncs allà ho continua tenint. Ell ja porta molts anys fent moltes coses i de forma força silenciosa. Doncs bé, la definició que em varen donar de per si cloud o on-premise va ser possiblement la més lúcida que... Si les aplicacions són core, si són les coses que tu necessites pel teu dia a dia, pel teu negoci, les has de tenir a casa. Diuen, el cloud l'has de tenir per coses que són commodities, coses que tant te fa si funcionen d'aquesta manera o d'aquella altra, i com el correu electrònic, que no te l'acabes, o la majoria de l'ofimàtica, que no te l'acabes, i molts de serveis que són de sistema i que no te'ls acabes del potents que són, diu, això està molt bé que estigui en cloud perquè tindràs 80 enginyers treballant constantment perquè allò es mantingui en funcionament. I això ho diu l'empresa que havia tingut durant un temps el que avui en dia és el G Suite. Ells tenien tot el seu món Notes, que també ja l'han deixat córrer la gent d'IBM. Doncs totes aquestes coses te deien que millor el cloud perquè són comoditats que no t'afectaran gaire en el teu funcionament i que tens la garantia de que hi ha forces enginyers treballant per aquesta cosa tan avorrida i tan estàndard i tan universal i tu no has de patir a casa. En canvi, el que són aplicacions teves, més val que les tinguis a casa, perquè quan les tens al cloud... Que moltes vegades te venen el servei cloud per posar les teves aplicacions, en cas de que fallin, mirarà que funciona el sistema, mirarà que funcionen les coses bàsiques, i si falla la teva aplicació l'hauràs d'arreglar tu, no te l'arreglarà la gent del cloud. La responsabilitat aquí... és absolutament teva.
O sigui, fixa't que aquí tu ets molt conscient això, de que hi ha com aquest dial que tu has de sintonitzar, de dir, a partir de quin punt has d'autoabastir-te de servei i a partir de quin punt vols subcontractar el servei.
Exacte. I que les aplicacions core, quan les tinguis tu a casa, les tindràs accessibles en les teves màquines, que perquè te diguin en el cloud que el servidor funciona i de més, això ja ho saps, no ho necessites, i que a casa doncs tindràs un molt millor servei tu mateix sense haver d'obrir tiquets ni res, no? Agafes, obres la línia de comandaments i entres, hòstia. I ja està, ja hi ets allà de dins. I vas amb persones, si convé. Clar, i això no sí. Ho podràs fer amb el cloud.
En Miquel Àngel doncs, fa cada velocitat?
No, que... Perdona, Benjamí, sí. Acaba.
Hi ha un altre motiu que va donar IBM per la teva aplicació, que és teva i que podria estar on-premise, quan està al cloud, i és si tens un creixement brutal. Si ets una empresa que avui tens 1.000 clients i l'any que ve en tens 100.000, pels temes de l'escalabilitat que té la xarxa, Llavors, és difícil que tu facis un data center, que tinguis màquines on-premise amb una potència tan, tan grossa, preveient el futur i de més. No? Llavors, tu pagues un extra per tenir-ho al cloud, perquè és més car que tenir-ho a casa sempre, perquè el preu del hardware i els data centers ha baixat molt. Tu ho tens en el cloud i a mesura que vas creixent, ells te van posant màquina i t'han triplicat en un any el teu espai de computació i t'ha costat un preu molt més raonable que t'hauria costat fer un edifici nou, un data center nou a tu i que, a més, no tindries ni el permís d'obres en un any de creixement.
Exacte.
I per això, llavors, també, però quan has assolit l'estabilitat, llavors no té cap sentit estar al cloud, te surt molt més car, que és el que ens passava amb els governs. Nosaltres, les Illes Balears, no conquerirem Itàlia i tindrem de cop 100 milions de clients nous. Llavors, per tenir serveis per 1.200.000 habitants, ho podien tenir on-premise totes les aplicacions. Només hi havia algunes puntes, quan a educació començava el curs, acabava el curs, hi havia oposicions, ens donava sobretot molta feina educació, perquè vulguis o no, són 200.000 alumnes. Entre professors i alumnes són 200.000 persones que entraven entre les 9 i les 9 i mitja en els teus sistemes. I aquí sí que poder caldria un CDN i caldria una estructura cloud per segons quines coses. Però per la majoria era molt estable. Llavors, una universitat és prou estable. Té els milers d'alumnes que té i no comprarà 10 universitats en cosa d'un any i multiplicarà per 5 la seva càrrega, etc etc. Llavors, segons quines coses han d'estar a casa, i segons quines altres, possiblement han d'estar al cloud perquè són comoditats, perquè no t'afecten a la teva vida i que les coses que sí que t'afecten i que són petites les pots acabar de resoldre amb les APIs que possiblement ja hi són.
Miguel Àngel, que t'estaves comentant
no,
sobre...
Tot això que estàveu dient sobre les limitacions em recorda una batalleta que em va explicar l'altre dia un professor de física de l'UPC, que me'l trobo molts cops al gimnàs, no? I em deia que és un professor ja sènior, i em deia que estava fins als collons de la digitalització perquè ell se'n recordava, doncs, antigament, quan tenien els osciloscopis en els departaments de física, que són aquelles màquines que serveixen, doncs, visualment per veure com és una ona. Estàs mutejat, Marc.
Marc, però ell que segueixi parlant.
Però ha dibuixat una ona, això ho hem vist. Ho hem de retransmetre.
No, volia dir que la Bulma... Perdó, que la Bulma final de Boladrac tenia...
Sí, doncs això. Doncs em deia que estava fins als collons, perquè, clar, aquestes màquines, que a més jo a primer de carrera les vaig veure, que eren unes màquines super analògiques, no? I doncs ara què passa? Doncs que s'havien convertit en màquines digitals, que no deixaven de ser un osciloscopi, però amb una interfície digital, el podies connectar a l'ordinador, i fer moltes coses, però el professor aquest de física em deia que ara, doncs, en comptes d'osciloscopis, el que feien era comprar llicències, que ell abans s'agafava l'osciloscopi i se l'emportava a casa i podia fer el que li sortia dels collons, i ara, clar, com que no té la llicència i no li poden donar per tenir la llicència d'aquests osciloscopis, doncs no pot fer res. I que, a més, diu que els tenen limitats, han de pagar cada any la llicència per l'osciloscopi, i això em recordava totes aquestes limitacions, no? Que, a més, jo ara les he viscut en les meves carns fent el TFG per mossega la poma, que, com molts sabeu, estem intentant automatitzar alguna coseta, i m'he trobat que hi ha una API d'Apple que no funciona bé, vale? Per exportar el text que estem fent servir en els guions, cosa que avui no passarà, però nosaltres, doncs, fem el post a través del guió i jo, doncs, he intentat fer una eina per automatitzar això i que des del guió passi directament al WordPress. Doncs em trobo que hi ha un bug d'Apple que a l'exportar aquest guió, doncs, els accents de les minúscules no surten. Vale? Jo primer pensava que eren els accents, dic, aquests yanquis només ho tenen tot a masti, i no, he vist que és un bug que les majúscules sí que agafa els accents i les minúscules no. Doncs fins que Apple no arregli això, jo no tinc cap alternativa no. Per arreglar-ho. I aquí sí que m'he donat realment lo important que és poder tenir accés
sí que
al core d'aquestes eines.
Pots trucar a Softcatalà que et deixi la seva API i passar-li el corpus que ha fet per la traducció i...
Clar, el problema és que per accedir a les notes d'Apple no hi ha cap API. No existeix. O sigui, només pots... No pots entrar de... Jo entenc que hi ha un tema de privacitat, també, perquè tinc una mica...
Pots fer web scrapping. No? Fas un web scrapping i agafes les dades directament d'allà, si són les show notes, ja ho tens.
Aquí tens
no, però són, no, no, però són, són els guions que estan a les notes d'Apple. No és accessible des de fora.
Ho teniu al cloud. Haver agafat un altre cloud. Jo no sé
agafat un altre... És que el cloud d'Apple és el pitjor.
Exacte.
Sí, sí. Entenc que hi ha un tema també de privacitat, de que les apps
no
puguin...
Tot el que no sigui hardware...
Que no puguin entrar les notes, perquè sabem que la penya doncs, apunta contrasenyes i apunta dades bancàries a les notes, cosa que, per exemple, amb Alexa sí que pots. Des d'Alexa tu pots entrar a l'usuari.
Si el teu guió fos de vidre i alumini, que és l'especialitat d'Apple, entraria fantàsticament a la seva organització.
No, però aquí podem fer el que diu en Benjamí. Tu tens la teva clau privada, ho encriptes i ja està. I ho guardes en el Drive i venga. I amb la teva pròpia API descarregues, sí. Descomprimeixes i...
És complicat,
I, de fet, continuant amb aquella història de l'on-premise i de tenir el cloud, ja que ho has esmentat Dropbox, en cert moment, en el qual arriba l'estabilitat, decideix migrar tot en el seu propi sistema, en el seu propi data center o en els seus data centers, crear-los propis i canviar-ho tot de lloc, que les migracions aquestes poden ser mortals, vull dir, Dropbox no va desaparèixer perquè ho varen fer molt bé, perquè canviar tota la informació que tenien segurament a Amazon, Google, Azure i demés cap al seu sistema, això, bé, no vull ni imaginar el que degués ser, però ho han fet i llavors tenen el control. Però per què? Perquè segurament ja tenen el producte molt delimitat i el cost extra que té un cloud i un SaaS per anar creixent i anar-se expandint ja no els hi compensa. Ja han arribat a poder predir com de grossos han de ser els seus edificis, quanta maquinària hauran de comprar d'aquí a 2 anys. Això també possiblement vol dir que hi ha un estancament de l'empresa. I això també passa, no? Tens un creixement molt bèstia al començament i necessites serveis cloud, però perquè són molt expandibles i en el moment en què ja tens una estabilitat i la veus, pots fer un business plan per deixar el cloud i possiblement guanyes més pasta.
Mira, el que em preocupa és el fet de, per exemple, he vist recerca d'IBM i altres que, per exemple, muntar CPDs amb un contenidor d'aquests de vaixell o coses fins i tot, n'hi havia un que el fotien amb una espècie de com de càpsula del Capità Nemo i la fotien a l'aigua i anava, tenies un data center que anava amb l'energia tidal, l'energia de les marees i coses estranyes així. Llavors, m'estranya i em preocupa molt el fet de que una cosa, diguéssim, que hi ha des de que arrenca el cloud, des de que arrenca el cloud, diguéssim, que comença a parlar de cloud el 2006-2007, precisament amb això, amb les APIs d'Amazon i tot això, i es comença a fer servir aquest dibuix en els d'allò que això ho tenim en el cloud, etc etc. Que aquests data centers en el núvol no hi hagi ni no apareguin actors independents a dir no, és que jo me monto els meus contenidors. Imagina't, jo ara m'imagino que ser una empresa amb placa que monta unes plaques fotovoltaiques als Monegros i que foti allà uns quants contenidors com a data centers i perquè allà tens molta energia a certes hores del dia i que faci algun tipus de servei de supercomputació o quan fa sol o per dir una xorrada, però és com si no hi haguessin a altres actors, o sigui, ja tens Azure, tens Amazon Web Service, tens els de Google i tens el que et donguin els xinos i pràcticament que els altres actors, segurament en Josep Ruano, aquí em podria corregir i dir que hi ha molts altres, però no estan a l'imaginari col·lectiu a dir quins són els altres clouds amb els que tu pots continuar. I jo quan he vist projectes que avalu, que tothom tens els tres clouds, no hi ha
Has
més.
Has de buscar la paraula clau colo, en comptes de premise o premise, crec que es pronuncia premise, ho he estat dient malament, en comptes de dir on premise has de buscar colo, colocation. I hi ha molts data centers que es dediquen a col·locar els teus la teva maquinària, no? I si vas amb el que hi vaig estar, amb el de Telefònica, que tenen a prop de Madrid, un data center tremendo, allà, quan t'ho ensenyaven, te deien, aquesta illa d'aquí és de tal banc, una illa d'ordinadors, llavors que heredes la seva seguretat. El dia que ho varen visitar hi havia un guàrdia jurat que esperava l'últim sempre. i les portes et pesaven abans i després de sortir, perquè s'asseguressin que
no t'havies fet un riu per allà.
Ni t'emportaves res, ni havies deixat res. I havies de donar els números de sèrie de totes les maquinàries que portessis a la porta, i quan sortien havien de comprovar que les màquines tenien el mateix número de sèrie allò que amb els quals sorties, i que no n'hi havia cap de nova, ni en faltava cap. Aquestes coses són les que heretava la illa d'aquell banc, d'aquella companyia d'assegurances, d'aquella cadena hotelera que estava allà en col·locació, i això ho fa, per exemple, la pròpia Telefònica, i ho fa Vodafone, i ho fan també prou empreses que tenen noms que no són mainstream i que no són gaire coneguts, però que s'hi dediquen. I el fet de comprar un contenidor i posar-lo en marxa, doncs depèn si tens un lloc per posar-lo, no és tan car. Hi ha empreses com Rital, en dues T's, que són alemanys, són molt bons amb aquesta amb tecnologia de data centers, i tenen contenidors que els pots col·locar en algun lloc de les teves instal·lacions, si és una empresa industrial serà més fàcil, i també tenen uns armaris molt potents que els pots col·locar també dintre de les teves instal·lacions normals. Però el contenidor el pots posar a l'exterior, a sota d'algun lloc. El govern de Navarra té el seu data center amb unes naus que van quedar buides, que eren de la policia, crec, enmig de la ciutat. Llavors varen arribar un parell de trailers amb contenidors a sobre, els varen buidar allà dintre les naus aquelles, i al voltant hi varen posar els grups electrògens, perquè això ho necessites, i aquests grups electrògens són molt grossos, són com els que alimenten els transatlàntics, els vaixells, vull dir, són d'aquestes cases MAN i de més, que és tot ferro colat, són tremendament grossos, a més els has d'arrencar cada poc per verificar que funcionen. Llavors havien d'estar en un lloc que no molestessin gaire els veïns, i dintre les naus doncs, no feien gaire soroll, les varen també insonoritzar una mica, i també tota la part de refrigeració, no? Que també s'externa en el contenidor, també se posa a part. I això, doncs plantes un contenidor en un lloc i li plantes un grup d'electrogen a prop i li plantes també el sistema de refrigeració, les màquines que fan l'evaporació, les col·loques també a prop, i amb això ja tens un data center de dins d'una nau. Tot ha d'estar duplicat, vull dir, has de tenir dos generadors, dos electrògens, dos equips de refrigeració per si falla un que funcioni l'altre, cas... totes les màquines duplicades no. També, i si pot ser, dos contenidors.
Però en aquest cas estàs parlant d'això, és a dir, que algú em dona la possibilitat de llogar un espai en un data center o en un... que en el, això és del colo. Quan jo estava en el mercat per aquest tipus de coses, tenia el housing. Jo recordo el
sí,
97,
també,
eh? que tenia un HPNet server que vaig agafar i vaig portar a un lloc que estava a la plaça Espanya i els hi vaig donar la màquina i me li van posar un d'allò Ethernet i me'l van allà teníem la màquina posada. O sigui, això, col·locació, abans era el housing, és col·locació, però en canvi la idea aquesta del cloud públic, de dir jo vull aixecar una màquina virtual, aturar una màquina virtual, és com si no hi ha, i a més és, entenc, no hi ha competència, o sigui, són aquests tres. O sigui, no
hi ha més. Déu-n'hi-do. Jo n'acabo de muntar una a Hetner, Alemanya, Hetner Cloud, costa uns 10, entre 10 i 15 euros al mes, tens màquines prou decents i te la munta en un moment. Són alemanys, tenen una rigorositat tremenda, vull dir, Hetner té una qualitat molt grossa, i abans de Hetner també utilitzàvem molt de temps Digital Ocean, que és una altra companyia a la qual tu montes una màquina, pagues per hores, fas un snapshot. Vull dir, l'altre dia volia veure si una base de dades, la del meu blog, la còpia de seguretat es recuperava bé. I clar, ja té anys el meu blog, és de 2004, i hi ha molta informació, llavors vaig agafar l'SQL i dic, hòstia, ara què fas amb ell? Doncs vaig anar a DigitalOcean, vaig aixecar una màquina amb Ubuntu, li vaig instal·lar el MySQL, que pràcticament instal·lant el paquet phpMyAdmin amb el tema de Debian i similars, ja et baixa tot.
Avui fa anys Ubuntu, saps, Benjamí?
Ah, sí?
Avui fa 16 anys.
Doncs està molt bé. Va ser una forma de fer fàcil la Debian, que jo abans d'Ubuntu era debianita. I això, ara també, per coses com aquestes, si ha estat disponible Debian, la poso. Però no, Ubuntu ha arribat també a aquella estabilitat dels productes LTS, de Long Time Service, i que ajuden bastant a oblidar-te de la
I
màquina.
I molta documentació a internet. I quan, pràcticament qualsevol cosa pots demanar-la específica per fer-la amb Ubuntu, Ubuntu 14, Ubuntu 16, Ubuntu 18...
Doncs sí, en dues hores vaig aixecar la màquina, vaig fer el MySQL dump per saber que la base de dades se recuperava bé, vaig veure via phpMyAdmin que tot allò estava bé, que hi havia els darrers apunts, que hi havia els darrers comentaris, i vaig matar la màquina. I em va costar, doncs, un euro. O si és que arriba en aquesta cosa, no? Sí, va per hores, aixeques màquines, proves coses, si tens ganes de provar un nou software, no sé, qualsevol història que necessitis un servidor, abans teníem una màquina Linux a casa que l'havien de mantenir constantment i de més, ara no, per poc diners, tens les hores que la necessites i després l'oblides. I si dius, no, és que vull continuar un altre dia, fas un snapshot, mates la màquina... I després, quan tens temps d'aquí a 15 dies, d'aquí a una setmana, tornes a crear una altra màquina basada en aquell snapshot. O abans de fer una marranada molt grossa perquè tens ganes de jugar, fas un snapshot i si te va malament, mates la màquina, recuperes tal com la tenies abans de fer la marranada. Així que pots jugar molt i te pots divertir molt en coses de software, de sistemes... Hi ha molta, molta varietat, realment, i la gent de Digital Ocean tenen també una quantitat d'APIs molt grossa i, a més, varen arribar a pagar amb els usuaris per fer bons articles de com instal·lar coses. Vull dir, com instal·lar un Zimbra, un servidor de correu Zimbra. I si tu fes un bon article de com instal·lar Zimbra amb una màquina de Digital Ocean, te pagaven. I està per allà publicat. I amb això vàrem fer una comunitat de gent que provava, que feia tutorials, que feia coses i que les pujava a la xarxa. Clar, dic que final, hi ha moltes alternatives a poder tenir el control sobre allò que tens sense renunciar al cloud. Vull dir, màquines on-premise a casa, dintre d'un contenidor, dintre d'un data center d'un altre, un illa... Això ja sí, ets una empreseta grossa. Perquè amb una illa que tinguis, no sé, 10 racks... Era marinera el que pots arribar a portar des d'allà dins. Nosaltres, poder el govern, teníem 14 racks. I com a data center érem dels més grossos de les illes
Balears.
Sí, amb allò ja tenies gairebé uns 500 servidors virtuals que muntaves i desmuntaves.
Jo hi vaig estar, el Benjamí va fer el tour de... Em va fer el tour i em va ensenyar les màquines. Veure,
doncs allò, allà hi havia...
Feia molta gràcia, perquè aquí tenim tot això, aquí a la S400. Sí.
A la S400 era una cosa a part, ja necessària, vaig deixar un business plan pensant en traslladar-lo també a l'illa i treure'l de la circulació i passar a tecnologia Intel també el SAP. El causant d'aquell S400 era el SAP, que no es podia tocar, és sagrat.
Sí, sí, sí.
I que costava 1.200.000 euros l'any en llicències. O sigui, cada balear paga cada any un euro en llicència al SAP. I fa coses que no les pots tocar. Quan dius de tocar-ho i de migrar-ho, entres amb una mena de forat negre.
Un terç de rotonda,
no
és això?
Que no aclareixes res. Sí. En el fons, sí. Quan ho compares amb obres públiques, tot queda desmuntat, el tema tecnològic. I si no es fa més, és per falta de visió. Però bé, aquí encetaríem un altre tema. La cosa és que si tens problemes amb, o el software te suposa problemes a la teva vida, hi ha moltes maneres de resoldre-ho, amb moltes solucions diferents, però en coses com la de l'educació que acabes d'explicar, és tot molt massiu. Vull dir, necessitaràs sempre una disponibilitat molt elevada, molt alta, en moments punta molt forts, en els quals hi entren milers i milers de persones simultàniament perquè obrin a certa hora, perquè tot està molt per horaris, certes coses, i no pot fallar. Necessitaràs bons enginyers i necessitaràs molta qualitat. Vull dir, no pot fallar cap API, no pot fallar res.
Aquest any, per exemple, a la UPC teníem el problema gros, per el collons de confinament, doncs que havíem de fer tots els exàmens online. Tots els exàmens es van fer online. I clar, el problema és que teníem una plataforma que estava dimensionada per fer suport a la docència. És un campus no per fer docència online, sinó per fer suport a la docència online. Llavors, clar, quan tens en el moment que de cop i volta tens que ficar la part més pesada de Moodle, que són els qüestionaris, que és un codi macarrònic supercomplexa, perquè, clar, Cada pedagog té una idea diferent de lo que han de ser les preguntes online i, per tant, el codi és supercomplexa. I, precisament, per això de satisfer totes les necessitats, en comptes de fer de Steve Jobs i dir, aquestes preguntes no entraran, això no es fa, això no es fa, això no es fa, i el flash el traiem. No, allà està tot allà entaforat. I, doncs, clar, quan tu de cop i volta tens 30.000 estudiants que estan fotent 8 a 5, entre 5 i 8 assignatures cada un, doncs de cop i volta tens que el número de milions, tens uns quants milions d'exàmens a fer i molts que han de ser concurrents, que potser has de tindre, doncs això, doncs, de cop i volta 500, tindre 30.000 estudiants fotent exàmens concurrents.
Puc explicar una anècdota?
El que vam tindre que fer és vam tindre que fer enginyeria, reinventar la instal·lació, muntar coses estranyes, o sigui, es va tindre que pencar molt per poder garantitzar això, i llavors, clar, és, potser si ho haguéssim tingut com a servei, hagués sigut fer una pregunta, ei, podeu suportar tants exàmens a la vegada? I ens haguessin dit sí o no. I si ens haguessin dit que no, ens haguessin fotut. De fet, un dels problemes d'escalabilitat és que teníem un servei, que no mencionaré, hi ha una part, una cosa concreta, que és as a service, i no escalava. I era la que ens donaven des de fora. Si el teu proveïdor no està preparat per respondre, ara tens el problema tu. Llavors, és important mantenir la capacitat de donar resposta en aquest dial.
I passa de cop. I quan passa, estàs allà enmig del fregat i amb molta gent enfadada.
Uf!
Perquè simular això és difícil i quan passa, en el cas d'un govern, surts als diaris. I en el cas meu, doncs, varen sortir dient que eren tan inútils que els sindicats havien demanat que Educació s'havia de separar de la direcció general que jo dirigia i havia de tenir una direcció general a part per tecnologia degut a la nostra inutilitat. Això va sortir als diaris, llavors vaig haver de donar explicacions internes i de més. Com sol passar, comunicàvem fatal, o comuniquen fatal tots els governs, i les meves explicacions no es van arribar a fer públiques mai, però hi eren força tremendes, per això abans d'una anècdota. Doncs bé, hi ha un portal, que és el portal del professorat, en el qual quan hi ha oposicions i places noves hi poden anar a presentar la seva documentació o a presentar-s'hi. I ho varen obrir un cap de setmana, varen obrir crec que 800 places, llavors es varen presentar milers de candidats i allò va caure immediatament. Quan mirem per què va caure, és perquè donava un error de masses fitxes oberts, l'aplicació. I mirant els logs de la Red Hat,
perdia oli.
Hi havia massa fitxes oberts simultanis. O sigui, l'aplicació no tancava les sessions correctament. Llavors, no sé, si són 1.024 fitxers simultanis oberts per defecte i de més, doncs el que varen fer va ser multiplicar-ho per tot el que donava la memòria d'aquella màquina, la quantitat de fitxers oberts. Doncs el que va passar és que va caure una altra vegada, però 3 hores més tard.
Vinga.
Perquè es van tornar a omplir.
Però això és culpa del software mal fet.
Sí. Llavors van dir, hòstia, toqueu això, arregleu, perquè en el govern a Educació tenen desenvolupadors propis. En comptes de fer coses per contractes, hi ha molts de professors d'informàtica que els diuen, vine a la conselleria i programaràs. I llavors tenen una plantilla de desenvolupadors i ningú s'atrevia a ficar mà allà, a més, amb una situació d'estrès tan grossa, a tocar en aquella aplicació, perquè era una aplicació que s'havia complicat massa. De fet, quan caia aquesta aplicació, caia tot el portal sencer, perquè tot estava integrat i estava mal fet. Realment estava mal pensat, s'havia anat fent monolític, gros, sí, amb el temps, d'un que ha vingut, un altre, i la persona que coneixia allò en aquell moment estava de baixa, no hi era.
Perquè ho sabia una persona.
No el podia molestar, ho sabia una persona.
I no li podia caure un piano i matar-se, o agafar la baixa, o jubilar-se.
Això, doncs, pel que sembla, no estava previst, i llavors no es van atrevir.
En aquest tipus de casos...
La solució va ser... Sí.
Sí, digue, en aquest tipus de casos és la solució, la pràctica aquesta tant d'Apple de l'Steve Jobs de dir això ho matem, te'n dones compte que té sentit si vols escalar les coses.
Ahir era el meu pla director, però ha quedat amb un calaix. Aquestes coses s'havien de matar. Doncs bé, la cosa va ser, hòstia, doncs si no es pot tocar, i aquest cap de setmana una altra vegada ho tornarem a obrir perquè ha sortit els diaris, que s'ha penjat i tothom està molt enfadat. I a més, això que vos dic, els sindicats demanant el cap, demanant caps, no? Perquè això no podia ser. Què fem? Doncs vàrem muntar un servidor Cogombra en tota la RAM que podíem i en totes les coses que podíem. Vàrem posar centenars de milers de fitxers oberts simultanis a la configuració en aquell servidor i vàrem creuar els dits. Llavors, aquell cap de setmana el servidor va funcionar i van poder-se presentar totes les persones que es volien presentar i nosaltres vam respirar en tranquil·litat, aquella màquina es va desfer i es va tornar una altra vegada, però bé, has de fer muntar una màquina, fer la migració de totes les aplicacions a la màquina nova...
Jo no sé...
No sé si eren 100, no sé quants, 100 i escaig mil arxius simultanis oberts de cop. En fi, algú vigilant, fent treballar gent durant el cap de setmana perquè estigui monitoritzant allò i de més, per després llegir en el diari que la culpa era nostra, dels que donàvem el servei de tecnologia pel govern, que no eren capaços de mantenir servidors drets quan calia.
Jo tinc la impressió lingüísticament que quan es tracta de servidors és papino. No és com...
És papino. Correcte. És papino.
Volia provocar aquest comentari teu.
Miquel Àngel, que t'estàs comentant. Tornant al software as a service, què passa quan l'empresa que dona aquest servei es torna evil? Ah. I això ve a coalición, perquè quants de vosaltres feu servir Spotify?
Sí, tots. Tots. Crec que tots.
Vale. I segurament molts m'ho seguís.
Jo vaig per publicar, jo tinc la part de podcaster, però publico, no escolto mai Spotify.
Vale. Doncs segur que molts m'ho seguís, de fet ara ens estan escoltant per Spotify. Pues resulta que Spotify ha xapat a l'accés a les llistes de reproducció, és a dir, que si ara tu com a usuari doncs, tens les teves llistes de reproducció que les vas importar a lo millor d'iTunes o de Winamp o de vés a saber on, doncs ara Spotify ha xapat això. De manera que ara tu com a usuari no pots extreure les teves llistes. És a dir, que ara Spotify, si deixes de pagar-lo, doncs ja no saps quina música escoltaves o ja no pots treure aquestes llistes.
És el gran valor, és el que et maté dintre, és les llistes.
Mm-hmm. Clar, quan una empresa es torna evil, amb el software de service estàs vengut. No pots fer res.
S'hauria de revisar si el GDPR ho permet. Perquè en teoria t'has de poder emportar la teva informació.
Sí.
Pues,
s'hauria de mirar si no incompleixen el principi d'exportabilitat, que és un dels bàsics de la GDPR. Mm-hmm.
La informació de Spotify està a Google. Per tant, podries rascar per allà i exportar-la per allà.
El què, Dani?
La informació de Spotify està a Google. Google sap qui escolta Spotify... Uh-huh. On està, què fa, gustos, perquè estan fent servir, Google User Content, que és el domini de Google, on està tot el contingut, etc.
I per entrenar les llistes aquestes predictives que et fan, utilitzen el TensorFlow de Google.
Mm. Però bueno, una altra cosa és que estiguin les dades a Google, una altra cosa és que tu tinguis un lloc per accedir a aquesta informació. Però el que volia comentar és una cosa, és que quan tu tries un software, sempre tota la vida, ja parlant dels anys 70, els anys 80, els anys 90, sempre, quan tu tries un software, per exemple, per fer servir en una empresa, i un software que tu tinguis intenció de fer-lo servir durant molts anys, tu el que vols és que l'empresa segueixi estant allà per donar suport. Per exemple, si algú té jo que sé, a una empresa que té un programa fet amb Clipper, vale, que era el de base compilat, escolta, males notícies, l'empresa que ho mantenia ja no existeix. I després tenim el problema, llavors, clar, quan passem a temes de cloud, és dir, tu, per exemple, ara hi ha molts sistemes de gestió de projectes en software as a service meravellosos, que ho fan superbé i pots moure tota la teva gestió de projectes de l'empresa, però potser d'aquí 3 anys ja no hi són. Mm. Perfecte l'indi.
Les empreses grosses eviten molt qualsevol llapolia que tingui el cloud, o les empreses conscients, no cal que siguin grosses, jo ho sé d'alguna grossa que invertia una pasta gansa en evitar el vendor lock, en evitar totes les coses que fan els proveïdors que són sempre molt espectaculars i de més i que te deixen allà agafat, enganxat, que després la migració es converteix en un impossible. I és quan se tornen evil perquè veuen que fan càlculs i saben que tenen a tanta gent agafada per aquesta prestació i no se'n van. Quanta gent està continuant fent les nòmines al mateix lloc durant molts anys pel vendor lock d'aquell servei de nòmines? és el motiu pel qual teníem una S400, perquè feia 16.000 nòmines del personal sanitari, que és complicadíssim, en torns, amb moltes històries, i algú ho havia fet en SAP. I migrar allò, tens el risc de que el següent mes 16.000 sanitaris no cobrin perquè allò ha fallat. I, hòstia, la que es lia és tremenda. Eh?
Bueno,
no...
avui parlaven de les nòmines, del problema que hi ha de les mames que no poden cobrar, que apareixen i no poden cobrar la baixa perquè ara hi ha problemes administratius. Mm-hmm. Clar, és a dir, no és simple segons quin tipus de coses.
És un art. Evitar aquestes coses que t'arribin a condicionar, s'ha de tenir molta experiència, molta visió a llarg global i també a llarg termini, preveure coses i estar molt informat sobre què són estàndards, què no ho són. I per molt que t'estalvi feina el fet d'utilitzar una eina que et dona molta comoditat, podria ser que en el futur et surti multiplicat per 3 el cost d'haver-te de quedar allà perquè estàs molt enganxat per aquesta eina, amb la qual cosa poder interessa, amb una visió a llarg termini, desenvolupar ara coses teves pròpies per evitar aquella comoditat. I cada vegada és més fàcil, en segons quines històries, el fer-ho. Vull dir, el fet de tenir un servei de predicció de música alternatiu a la gent de Spotify, que segurament és el que ens enganxa a molts, jo sóc allà perquè la predicció de música que em fan és molt bona, per què no pot ser extern? I si fos extern, poder li afegiries 2 euros al mes al pagament que fas a Spotify per després poder marxar quan vulguis amb un altre servei que aparegui. És que hi ha tantes coses per fer.
I tant. Que... Bueno, a veure, només volies dir alguna cosa, Dani?
No.
Miguel Àngel?
No.
Vale, doncs llavors només volia comentar que hem promès que faríem una destrucció i obliteració total del guió. De fet, jo volia parlar del documental aquell dels collons que tampoc li agraden a en Benjamí, però la destrucció ha sigut total. Ens hem tirat 1 hora i mitja parlant sense guió, demostrant
sense
que...
Falques,
perquè... Hem posat una falca de miracle, sí. De miracle. Ni
i el Tomàs ens renyarà perquè no hem dit les propostes dels oients.
Ni propostes dels oients, ni en Magma donant-nos consells, només en Benjamí dient-nos que triem bé els serveis que fem servir, sí. i que tots els problemes del software es resolen amb més software.
No, i aquest reportatge que deies, per aprendre manipulació televisiva, és perfecte. Si l'analitzes, si et dones a mirar des d'aquest punt de vista, descobriràs de cop com t'han estat manipulant a través dels audiovisuals durant anys.
Però jo t'explico que jo en l'assignatura d'aspectes socials de la informàtica fa molts anys que poso documentals i poso algun documental tecnopessimista. I els estudiants moltes vegades diuen aquest documental no m'ha agradat perquè m'estan intentant vendre una moto. Perquè de vegades... utilitzant els enquadres, utilitzant la música, utilitzant la forma de presentar les coses, t'estan donant una línia editorial molt forta, i això és veritat. Però bueno, en qualsevol cas, un altre dia parlarem d'aquest documental, o no. Benjamí, moltíssimes gràcies per estar sempre disponible.
A vosaltres.
Ens encanta que vinguis, ens encanta enganxar-nos amb tu a Twitter, que és l'Esport Nacional.
De fet, havia cercat una frase, perdona que encara ho allargui una mica
sí,
més,
sí,
perquè m'has recordat una frase del el tio filòsof, el Gianni Vattimo, un italià que va fundar la idea aquesta, o va promocionar molt la idea del pensament dèbil, deia que la gent del pensament dèbil, que és el que ell defensava, són gent que no es posen d'acord quan troben la veritat, sinó que diuen que han trobat la veritat quan s'han posat d'acord. I això era el pensament dèbil. Llavors, la gent de pensament fort no admetem això. Vull dir, preferim posar-nos d'acord quan trobem la veritat que no al contrari, el que vol fer la persona de pensament dèbil, que es diu que ha trobat la veritat perquè, com estem d'acord, i tot això és un camp de flors i de perfums meravellosos, doncs estem tan bé que, doncs no, al darrere de tot això sol haver molta toxicitat. Així que el que fem quan discutim és buscar la veritat.
L'important és poder tenir les discussions amb gent intel·ligent. Dani, moltes gràcies per treure el nas per mossegar la poma. Molta sort amb la teva cursa. No et fotis de cap.
Molta admiració, no. També.
Intentaré
i això que... a més, fer un projecte contra la mortandat d'animals és un lloc que es diu Mataró, encara té més mèrit.
Molt encertat.
Jo crec que Mataró ve de Mataro, que van juntar d'alguna manera.
De buscar,
no sabien el tema dels pronoms febles, és molt complicat.
Moltes gràcies per aquí per estar de convidat de pedra i perquè tindre que després a xupar-te l'edició.
No, a més m'agrada que fem programes destruint el guió perquè vol dir que hauré d'editar menys el programa. O sigui,
feina, menys feina. I pensem
menys feina,
que
menys feina.
Que ve, d'aquí 6 dies en Miquel Àngel Cabrera llegeix el seu treball de final de grau.
He vist la llum, per fi.
Home, enhorabona.
Graduat en enginyeria en informàtica.
Per fi, sí.
Això s'ho va celebrar.
Si per sort estarem allà en Tomasí a veure com ho fas.
A veure, espero no defraudar.
Tornem amb el servei habitual amb en Tomàs posant ordre i concert amb el seu guió ben estructurat.
Sisplau.
Podreu escoltar totes les falques i ja està.
Les propostes, tot. Estan apuntades, no es perdran. No es perdran.
Et necessitem, Tomàs.
Sí. Bueno, però com a proposta, una, mireu el vídeo que l'he enviat.
La dels oients no, però la teva sí.
La meva sí. En Benjamín ha fet una, jo faig la meva, que és la del vídeo del senyor que ha fabricat una espasa làser de veritat, però no l'ha fet amb làser, l'ha fet amb propà i oxigen, però val la pena el vídeo. És molt, molt, molt viciant, molt viciant veure aquest senyor fent aquestes coses. Està bé que hi hagi internet perquè hi hagi gent que es pugui guanyar la vida fent espases làser de veritat i aquest tipus de coses. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
Bueno, espero que hagueu disfrutat d'aquesta primera part de ni més ni menys que una hora i mitja, ole, ole, i estava aquí editant, vale? I, hòstia, dic, m'he recordat, en el programa no m'he recordat, però ara mentre estava editant m'he recordat de les paraules que em va dir el Tomàs, sobretot Miquel Àngel, que aquesta setmana el programa funcioni bé, intenta que el Ludo no es desboqui, que no estigui parlant una hora ell sol, bueno. La veritat és que durant el programa no m'he recordat, però mentre estava editant dic, hòstia, fem-li cas al jefe, que és el cap que mossega la ploma. I, a més, ha depositat en mi un vot de confiança. Llavors, doncs això, em veig amb l'obligació de... Els truquis els podem deixar, però les propostes dels oients, doncs, els vaig a dir jo ara. No sense abans donar-li les gràcies al Xavier Domènech per fer-se nou mecenes de l'aixeta. Moltes gràcies. I ara sí, les propostes.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules... Tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Bueno, començo jo... Bueno, començo i continuo perquè estic sol. En Dani Gai ens fa un recordatori i diu... Recordeu comentar l'estafa del no adaptador de corrent... Doncs els cables són USB-C i la majoria dels adaptadors que corren pel món, dels que van dir ells, es refereix a Apple, són USB normal. I amb això vol dir doncs, l'USB tipus A, el que tots coneixem exacte. Doncs sí, tota la raó. Sí, estem parlant d'Apple, per si no ho sabíeu. Doncs els que no sé si ho vam comentar, ara no estic segur, però bueno, aquests dies ja està ben bastant rebombori, igual que hi va haver quan Apple va eliminar el jack. I és que, doncs, al·legant que cap al 2030 Apple vol ser una empresa de carbon neutral, bueno, pues una de les coses que volia fer, doncs, que vol fer, que està fent, vaja, que ha fet, és eliminar tots els carregadors i tots els auriculars de les caixes dels iPhones. I així ho ha fet. A l'iPhone 12 doncs, només vindrà l'iPhone 12 i el cable. El cable sí, menys mal, gràcies Apple. I tot això doncs, sense reduir el preu, òbviament. Doncs sí, la veritat és que... I a més, el que diu el Dani és que a més el cable que ve dins de la caixa és USB-C. I tots els carregadors que hi ha pel món burlant són USB-A. És a dir que la idea no em sembla del tot disparatada, la que diu Apple, però... Sí que és veritat que té poca credibilitat o almenys s'ha equivocat en... Bueno, no sé si s'ha equivocat, no vull ser mal pensat, però està clar que de carregadors amb USB-C en vendran a patades. I aquests carregadors vindran amb el seu plàstic i amb la seva caixa, o sigui que totalment d'acord. Crec que és una mica hipòcrita. Però bueno, és una proposta i no una opinió, representa el que havia de fer aquí. Bueno, en Rafael Jesús, a una sèrie, ens diu que ha començat a veure Tiny World a Apple TV Plus. L'he vist anunciada, jo no l'he vist, però diuen que està molt bé. Diu, podeu gaudir d'unes tomes i detalls espectaculars. Bé, amazing pels fans boys. Molt bé. Sí, sí, l'he vist anunciada i té bona pinta. En Cinerbof, una altra sèrie. Sí, ens recorda que ja tenim disponible la temporada 5 de The Expanse. No l'he vist. Santi Rofa, és una app, ens recorda una app que es diu Vectornator X, que està, ens posa un enllaç aquí a l'App Store, us l'enganxo, diu que és una meravella gratuïta per dibuixar vectorialment, com diu, com l'Affinity Designer o l'Illustrator. I també té versió per Mac, és a dir, que entenc que era per iOS, sí, exacte. També en Santi Rofa, és una altra app... Hòstia, m'he equivocat o... No? Vale. Infinity Painter. Tot i que el Procreate continua sent una molt bona... No, que continua sent molt bo. Molt i molt bo. Ah, perdó. És que... Vale. Torno a començar, eh? Com es nota que això ho fa el Tomàs sempre i s'ho prepara. Això, Santi Rofes, una altra app, diu... Tot i que el Procreate continua sent molt i molt bo, com a... Vale. La competència s'espavila força a banda amb aquest Clip Studio. Hòstia, que mal... No sé si és que jo ho he copiat malament. Ah, vale. Ostres, tu, em matareu. Tot i que el Procreate continua sent molt i molt bo, la competència s'espavila força. A banda del Clip Studio, que ja té versió Galaxy i tot, no sé què és, aquest Infinity Painter està molt ben parit i té un mode gratuït molt avançat. Suposo que això devia ser d'alguna conversa que devien estar parlant de, pues, d'apps d'aquestes per dibuixar, no tinc ni idea, eh? Disculpeu. L'Andreu Guinart, una altra sèrie, nova sèrie de política Filming Cat, Helvètica. Doncs ja sabeu. En Gornalius, que li vaig, el vaig renyar perquè, i això ja us ho recordo els mosseguis, que el bot només, quan funciona... El bot només agafa les propostes que tenen en el missatge al hashtag, òbviament. Si envieu un missatge amb el hashtag i després la proposta ve en el següent missatge, el bot, òbviament, el següent no l'agafarà, ¿vale? No és machine learning. És un if i un else. If té el hashtag tal, 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 si entra. Si no, no, ¿vale? Què més? Això, doncs, en Cornelius en diu una sèrie, adaptació del primer llibre de la trilogia negra de Moscú, una mirada única a les bambalines de la política i l'oligarquia russes. I ens diu que, això em sembla que és de fa dos programes, no, amb el Marc, que els russos parlen entre ells rus i no pas anglès. Vale? Us deixo aquí en l'enllaç. I ja està, ja no tenim més propostes. Espero que el Tomàs estigui content i, bueno, els truquis té una passada, vale? Però les propostes que no se'ns acumulin. Doncs vinga, fins la setmana que ve. Ara sí. Adeu, adeu. Hòstia, ara que ho dius. Jo la setmana que ve, si a partir del dilluns sóc graduat en enginyeria informàtica, bueno, encara no, perquè haig de pagar els 218 pavos perquè el títol el firmi el rei i tal. Hòstia, clar, no sé on anirà a parar el contracte aquest de becari mossega la poma. Hòstia, no ho hem parlat, eh? Bueno, ja ho veurem.